fa molta il·lusió. Des d'aquí ja m'ho poso lluny, però em fa goig de poder veure també la sala plena i de poder veure que això continua endavant i que ens podem anar retrobant per celebrar la cultura d'aquesta manera. Avui tenim per fer la segona conferència d'aquest cicle, d'aquest any, com sabeu, hem decidit que dedicàvem episodis concrets de la història jueva, episodis concrets que poden semblar, d'alguna manera, en algun moment, podrien semblar fins i tot anecdotaris, puntuals, coses que dius, sí, dins de la història jueva tenen transcendència, però i fora també. Són episodis que realment tenen una transcendència important per tota la nostra història occidental. La primera presentació, la primera conferència va ser la de Manu Valentín, que ens va explicar de quina manera les primeres persones, les primeres famílies jueves de l'època contemporània s'estableixen a Barcelona, després de gairebé 500 anys de no existència de comunitat jueva a la ciutat de Barcelona o en cap territori de Catalunya. La segona conferència li hem demanat a la doctora Estefania Cabot, la doctora Estefania és llicenciada en Filosofia per la Universitat de Bolonya i doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Teniu el seu currículum en el paper que us hem passat i és professora associada a la Filosofia de la Universitat Autònoma i també és un element molt interessant dins de la seva trajectòria professional, ensenyada precisament, n'estàvem parlant, investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i del grup GAP, Grup Arentià de Pensament i Política. El seu treball va molt relacionat amb l'estudi dels textos i de la filosofia de Hannah Arendt i, sobretot des d'aquesta perspectiva, també feminista, i és per això que l'hem convidat avui a parlar d'un tema que jo penso que és encara molt poc conegut dins d'Arendt. Hem treballat Arendt en aquesta sala, ja ho sabeu, i heu vingut a altres conferències sobre la filosofia de Hannah Arendt, sobre el pensament de Hannah Arendt des de diverses perspectives, però no hem treballat aquesta dona jueva del segle XVIII, Rachel Van Hagen, que Hannah Arendt biografia, que li fa la història, una saloniera, podem dir-ho així, una saloniera alemanya del segle XVIII que en l'inici de la seva història d'alguna manera s'allunya del judaïsme i que acaba tornant efectivament a la seva condició de jueva i gairebé reivindicant aquesta condició de jueva. Fins aquí és el que jo sé i la que ens sap més, que és l'Estefania, és la que ens explicarà tota aquesta transcendència d'aquesta personalitat en el món de Hannah Arendt. L'Estefania és autora de diversos llibres, entre ells aquest que ens acaba de regalar per la biblioteca, després ens el signarà i el deixarem a la biblioteca, Participar del món, escrits de 1941 a 1945, textos, és una edició de textos de Hannah Arendt. Jo us recomano que entreu a la web de TV3 i que escolteu l'entrevista que li va fer Xavier Grasset, em sembla que era un mes de març de l'any passat, març d'abril de l'any passat, precisament quan va presentar aquest llibre. És interessantíssima l'entrevista, diu coses molt interessants sobre Hannah Arendt i moltes més que ens envirà ara. Moltíssimes gràcies, Estefania, per ser aquí, moltíssimes gràcies a totes i tots vosaltres. Sabeu també, abans d'acabar amb la presentació, que per nosaltres és molt important que ens ompliu les enquestes que us hem posat a la taula, a la tauleta de la cadira, perquè això ens ajuda molt a veure de quina manera anem programant les següents cicles de conferències. També sabeu que, com sempre, aquesta conferència quedarà enregistrada i que gràcies a la Universitat i a la Facultat de Lletres de la Universitat d'aquí poc la podreu revisionar, la podreu escoltar una altra vegada a través del web precisament de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Per tant, moltíssimes gràcies a tothom i endavant, Estefania, el que
hem dit. Moltes gràcies, Sílvia. Em sentiu? Em sentiu? És que no us veig bé, no sé si posar-me... Ara estic així, després igual... canviaré, posaré el dret. Moltes gràcies, Sílvia, per les teves paraules, la teva presentació. Abans de començar també voldria donar les gràcies al Joan Vergés, que també em va convidar aquí, i a tota l'organització del curs, del cicle de conferència, el patronat del CAI, a la Lídia, a tothom, per l'organització d'aquestes trobades. I també gràcies a vosaltres per estar aquí en un dia tan plujós com avui. Jo aniré parlant, però vosaltres en qualsevol moment em podeu interrompre, fer preguntes, o sigui, si teniu dubtes o si hi ha coses que no queden clares, no és aquí la típica classe magistral que no es pot dir res. Per tant, com més interactuem, més penso que pot ser interessant per tothom. Llavors, ja sabeu que el títol de la trobada d'avui és 1933, Hannah Arendt publica Rael Farnagen, un assaig sobre una dona jueva del segle XVIII. I he de començar justament amb un aclariment, perquè Arendt no publica aquest llibre en 1933. En realitat, el 1933 és l'any en el qual Arendt deixa Berlí, i en aquest moment ja havia escrit els primers 12 capítols del llibre, i va escriure els últims dos capítols el 1938, ja quan vivia a París, per l'insistència del seu segon marit Heinrich Blücher i també del seu amic Walter Benjamin, i va al final preparar el text per la seva publicació només després del final de la guerra. Per què? Perquè quan va anar de França als Estats Units, ella havia perdut el manuscrit, els primers 12 capítols i els dos capítols que havia fet després, els havia perdut, i per sort Kate Fürst, que era la dona del seu cosí Ernst, que havia emigrat el 1940 a Israel, a Palestina, s'havia emportat tant el manuscrit de Rael Farnagen com el manuscrit de la tesi doctoral d'Arendt sobre Sant Agustí, i llavors li va tornar i ella va poder acabar aquest llibre. Aquest llibre que efectivament es va publicar el 1958 en anglès amb el títol The Life of a Jewess, i un any després en alemany amb el títol Rael Farnagen, Lebensgeschichte einer deutschen Judin aus der Romantik, o sigui, la història d'una dona jueva a l'època del romanticisme. Però, com us deia, és només un aclariment. Per què? Perquè, a veure si hi ha aquí, sí, perquè efectivament el 1933 és per ara un any crucial, un any fonamental, tant per la seva biografia, per la seva vida, com pel que és el treball sobre Rael Farnagen, i al mateix temps per la seva reflexió filosòfica. Per tant, el que voldria fer avui amb vosaltres és una mica, tenint en compte aquesta idea que el 1933 és un any crucial, veure per què ho és, per què ho és per ara. Per tant, dibuixar una mica el context en el qual ella escriu i treballa la qüestió jueva, després centrar-nos més en la biografia de Rael Farnagen, i després treure algunes conclusions que tenen a veure amb el pensament d'Arendt, i també amb el sentit d'aquest relat i del relat en general que veurem és molt important per a Arendt. Per què? Perquè treballant a la biografia de Ralph Varnagen, efectivament Arendt arriba a una nova definició, podríem dir, del seu ésser jueva, i també arriba a un procés de comprensió i d'autocomprensió també pel que fa a les condicions de la història dels jueus alemanys. Per què? Perquè ella es centra sobretot en aquesta, en parla explícitament del llibre, tant Arendt com la mateixa Rael, es centra en aquesta vergonya que la Rael prova del fet de ser jueva, i també Arendt explica els diferents intents per superar-la, insistint sobre la seva actitud de cara al fet de ser jueva i el seu, diguem, recorregut de parvenu a palla. Aquests són dos conceptes importants en el pensament de l'Arendt, no són seus, però ella s'apropria d'aquests conceptes i els fa servir, els fa treballar, i de fet en l'àmbit del pensament d'Arendt podríem dir que el parvenu és el qui busca l'assimilació per solucionar la seva relació amb el món, per tant per integrar-se plenament en el país o en la societat en la qual viu, i en canvi el pària és el que conscientment, subratllo conscientment, escull de quedar-se a fora de la societat en la qual viu, mantenint per això la pròpia identitat. Però, i d'aquesta manera, també tornarem, dona la possibilitat de reflectir, explicar la existència política de tot un poble. Però això ho veurem al final. Per tant, el 1933 serà el referent de tot el que anirem explicant avui. I també el referent d'aquesta comparació entre Ralph Varnagen i Hannah Arendt. I això ho veieu també només llegint aquesta frase. Aquesta frase és una frase d'una entrevista, una famosa entrevista que van fer a l'Arendt, una entrevista que es diu Que queda la llengua materna. I en aquesta entrevista li pregunten quins són els moments importants de la seva vida. I ella comença contestant així, dient, podria esmentar el 27 de febrer del 1933, el dia de l'incendi del Reichstag. Això va ser un xoc immediat i a partir d'aquell moment em vaig sentir responsable. Vull dir que ja no opinava que es poguessin continuar observant les coses simplement. I veieu que justament això indica un canvi en el plantejament de l'APA. De fet, si tenim en compte aquesta declaració, podríem dir a nivell general que tota la qüestió jueva es pot considerar un dels impulsos fonamentals, si no el fonamental, de tota la reflexió arendtiana. Per què? Perquè per ella les dramàtiques experiències del segle XX són l'estímul per desenvolupar una anàlisi de les condicions del món modern i la crítica també de les categories que el conformen. Per què? Perquè aquestes categories necessiten, després de l'Holocaust, però també després del llançament de la bomba atòmica, necessiten l'elaboració de noves estructures polítiques que han de replantejar la relació de l'home amb el món. En termes més moderns, podríem de replantejar la relació de la ciutadania. Per tant, veieu que el 1933 el podem considerar com un moment cabdal per ara i per la seva definició de criteris i categories de pensament. Intentant dibuixar una mica el context, podríem dir que l'interès d'Arendt per la qüestió jueva neix al 1926, l'any en el qual a Heidelberg, on estava estudiant, assisteix a una conferència del líder sionista Kurt Blumenfeld sobre la impossibilitat de l'assimilació. Amb el temps, la relació d'Arendt amb Blumenfeld es converteix per ella en un punt de referència pel que fa la qüestió jueva i la reflexió política. I l'empeny a reflexionar sobre com és possible viure la condició jueva més enllà de l'assimilació, però també més enllà del sionisme. És buscar aquest punt entremig. Arendt sempre va buscant aquesta, podríem dir, escletxa entre assimilació i sionisme. Per tant, la trobada, podríem dir, amb Blumenfeld és l'inici d'aquesta reflexió. Kurt Blumenfeld és un famós en aquesta època, és el líder del moviment sionista, és el secretari de la Federació Sionista d'Alemanya i després ell mateix el 1933 també emigrarà a Palestina i tindrà un paper polític, cultural, intel·lectual, molt important. Per tant, és per ella una referència fonamental. Llavors, per entendre com va plantejant-se ara tant la qüestió jueva com la seva feina sobre Ralph Barnhagen, molt breument us explico alguns aspectes del pensament de Blumenfeld que ens poden ajudar a entendre on va, cap on va Arendt. He dit que Blumenfeld és el líder del moviment sionisme i de sionista i posa el sionisme al centre de la seva anàlisi. Ell està convençut que, malgrat qualsevol tentativa d'assimilació, el jueu serà considerat pels no jueus sempre un jueu. Llavors, per dir-ho d'una manera senzilla, ell diu no val la pena fer aquest esforç d'assimilar-se, perquè en realitat no serveix, inclús és contraproduent. El que hauríem de fer és afrontar a cara descoberta el no jueu en una perspectiva de conscienciació de la pròpia identitat. I només això és el que permet, segons ell, la formació d'una autèntica comunitat jueva, que ell considera que fins aquell moment no ha existit de veritat i que assumint aquest pressupost, només assumint aquest pressupost és possible fer una emigració, diguem, eficaç cap a Palestina. Per què? Perquè si reflexionem sobre la identitat eliminant el pressupost de l'assimilació, llavors al moment de la migració també esdevé més fàcil, d'alguna manera, també entendre els bagatges que cada jueu emigrat a Palestina es porta al darrere. Per exemple, elements culturals, elements lingüístics, que, segons Blumenfeld, no s'han d'eliminar, no s'han d'oblidar. I si llegiu les cartes entre Blumenfeld i Arendt, veieu que aquest tema de com es pot crear una nova comunitat, en aquest cas l'Estat d'Israel, tenint en compte els bagatges de tots els que hi arriben, és una de les preocupacions més gran del Blumenfeld i un dels punts que ajuden més Arendt a pensar aquest concepte d'identitat, aquest concepte de pària, que és el punt de partida de la seva idea de la identitat com a diferència. I tornarem, o sigui, cadascú és el que és perquè és diferent. Nosaltres aquí som tots diferents, per moltes raons. I és a partir d'aquí, d'aquesta diferència, diu Arendt, que hem de construir el nostre món en comú. Hem de ser tots pària, d'alguna manera. I aquesta idea ella la recupera directament de les reflexions amb Blumenfeld. Tot i que va, durant la seva vida va tenir molts problemes amb ell, justament sobre el tema del sionisme, després amb la publicació del llibre sobre Eichmann. Per tant, no van tenir una relació tranquil·la, però sí que sempre van intentar parlar i entendre les raons dels altres. Per tant, podríem dir que Arendt recupera de Blumenfeld sobretot la preocupació pel destí del judaïsme europeu, la fusió, el tema de la fusió de la cultura jueva amb les altres cultures, en el seu cas particular amb la cultura alemanya, i també, de manera més polèmica, el tema del sionisme. És aquí, a partir de la seva relació amb Blumenfeld, que ella comença cada vegada més a ser conscient d'aquella tradició oculta a la qual fa referència en els seus articles dels anys 40, a la figura del pària, del no assimilat, que ella troba, diguem, en el recorregut que va des de Salmon Maimon a Bernard Lazar, Heinrich Heine, tots aquests jueus no assimilats, que són molt importants en la seva reflexió. I també, obro una petita parèntesi perquè el discurs seria molt, molt més llarg, però també l'ajuda molt una feina que ella fa entre el 45, si no recordo malament, fins als començaments dels anys 50, per la Jewish Cultural Reconstruction, que és una entitat que després de la Segona Guerra Mundial s'ocupa de recuperar els tresors culturals dels jueus perduts després de l'Holocaust. I Arendt i Gershon Scholem són els directors d'aquesta feina també escriuen com, em sembla que són 8 llistats dels tresors jueus que identifiquen viatjant per Europa, i tant per Arendt com per Scholem, això els veu llegint les cartes dels dos, queda molt clara l'importància que té la identitat jueva i després el gran descobriment per part dels dos de la condició jueva dels jueus de l'Europa oriental, que és una situació molt diferent dels jueus, sobretot assimilats de l'Europa occidental. Per tant, és una mica tot aquest procés que a partir del 1926 l'acompanya i es va desenvolupant amb la seva reflexió. I és en relació a aquest tema que llavors decideix de treballar sobre Ryan Fernández. Arriba a Ryan Fernández d'una manera bastant casual. Una amiga li passa com uns documents que havia trobat en una biblioteca, unes cartes que havia escrit Ryan, i llavors Arendt comença a treballar i fer una feina d'arxiu important que l'acompanya durant uns quants anys. Paral·lelament, també comença a llegir sobre la relació entre judaïsme i il·lustració, i el resultat el tenim el 1932, en el qual publica un article Aufklärung un Judenfrage, o sigui, il·lustració i qüestió jueva, en el qual ell analitza aquesta idea pròpia de l'il·lustració, segons la qual, com que tots els homes són iguals, estan constituïts per esperit i per intel·lecte, llavors en realitat la qüestió jueva no té raó d'existir, perquè el que falta als jueus és només fer un pas endavant a nivell cultural, podríem dir, però per la resta no tenen cap diferència. Aquest és una mica la idea de l'il·lustració de Kant, de Lessing, del Goethe, no? Si penseu al llibre de Goethe, al Wilhelm Meister, és on ell parla de la idea que la Bildung, la formació i la Kultur i la cultura són els elements fonamentals que portaran els jueus de una situació tancada i lligada a la religió a una situació oberta que els allunya de la religió i d'alguna manera els fa més partícips del món. Arendt, com podeu imaginar, no està d'acord amb aquest article, critica aquests plantejaments de la il·lustració, perquè ella diu que la idea que promou la il·lustració en realitat és una idea que esborra la identitat pensada com a diferent. I la idea de conciliar el judaïsme amb una visió universal de la història o de la cultura implica en realitat l'eliminació de la diversitat. I en canvi aquí, en aquest article, ell insisteix dient no és així. En realitat, si pensem a la cultura alemanya, la diversitat jueva és una dada que no es pot assimilar, però tampoc es pot eliminar. Ell insisteix molt en aquest punt. Per tant, veurem que la biografia de Rahel Varnhagen és justament una eina per pensar aquest aspecte. O sigui, aquesta idea que amb la cultura alemanya o la cultura occidental la peculiaritat jueva té un sentit que no es pot eliminar, que no es pot aplanar amb la igualtat de la il·lustració, sinó que en canvi s'ha d'analitzar i potenciar, això ho farà després, d'una altra manera. I a partir d'aquí podríem tornar a aquella frase que hem llegit al començament, no? En la qual diu el 1933 és l'any en el qual, preparant-me amb tot això, m'he donat compte que ja no es podia continuar així, que ja tot això té algú important per mi, no per mi Stefania, per mi Arendt, com a persona i pel que jo he de fer respecte al món en el qual estem vivint. En la mateixa entrevista que us he citat abans sobre la llengua materna, Arendt planteja també un altre problema molt pràctic que es troba a viure justament el 1933, que és això, i diu: el problema no era el que feien els nostres enemics, sinó els que feien els nostres amics. El que en aquell moment va passar a l'onada de neutralització, que a més era bastant voluntària, si més no, encara es produïa sota la pressió del terror. Això va ser com si es formés un espai buit al teu voltant. Jo vivia en un ambient intel·lectual, però també coneixia altres persones i vaig poder constatar que entre els intel·lectuals la neutralització era com qui diu la regla, pels altres no. I això no l'he oblidat mai. O sigui, aquesta idea que l'ambient intel·lectual en el qual ella s'havia format i havia crescut, d'alguna manera no respon al que està passant. Es neutralitza, no diu res, no pren posició. Però en canvi sí que hi ha gent que pren posició. No només, diguem, jueus, sinó altres. I llavors és quan ella, un cop més per la mà de Blumenfeld, comença a treballar més activament. Per exemple, posa el seu apartament de Berlín a disposició dels refugiats, que en aquell moment eren sobretot comunistes. Ara mai ha tingut una bona relació amb els comunistes, però en aquest moment estava casada amb el Gunther Anders, un altre filòsof bastant oblidat, però que us aconsello de llegir perquè és d'una actualitat impressionant. I el Gunther Anders era molt proper a l'època al Bertolt Brecht, per tant, per aquesta raó, ella va decidir no posar barreres ideològiques, podríem dir, i va obrir el seu apartament a tots els refugiats i també va començar també a treballar a la Biblioteca d'Estat Prussiana recollint uns documents per preparar amb Blumenfeld un congrés mundial sionista que s'havia de fer el 1934 i com podeu imaginar no es va fer. Però a part d'això, mentre va recollint els documents, va treballant els documents sobre Rahel Varnhagen i escrivint. Va ser durant aquesta feina que els de la biblioteca van notar que ella estava buscant una documentació una mica rara. I sembla que a partir d'aquí va partir una denúncia i a la sortida de la biblioteca un dia l'arresten. Però va tenir molta sort, l'Arendt, perquè va estar a la presó només una setmana i sembla, per el que expliquen els seus biògrafs, per les bones relacions que va mantenir amb els policies que l'havien portat a la presó, després d'una setmana la deixen anar. I llavors aquí ella veu que ja la situació és molt complicada, el seu marit, el Gunther Anders, ja havia marxat cap a França, per tant ella agafa la seva mare i marxa d'Alemanya. Va primer a Praga i de Praga a París i després de París al 41 als Estats Units. I diguem, aquestes són dades biogràfiques, un context bastant complex, unes referències importants i també un punt molt important és, com dèiem, aquest treball sobre Rahel Varnhagen. Perquè justament treballant sobre Rahel Varnhagen ara veu un recorregut que va des del rebuig de la seva identitat amb l'intent de buscar un lloc en el món mitjançant la construcció d'un espai privat compartit, el Salon de la RAE, fins a arribar a la constatació del fracàs de tot això i la recuperació de la seva identitat per entrar en una dimensió pública. I si hi penseu, aquest també, no tan forçat, però aquest també és un recorregut molt arentià, no? Entendre a poc què vol dir ser jueva i què implica. Entendre a poc, què vol dir veure que els teus lligams amb el món es trenquen i com recuperar-los per tu i pels altres. I una mica aquest és el paral·lelisme. Però abans de continuar també direm qui era Rahel Varnhagen, no? Rahel Varnhagen, com sabeu, és una hebrea alemanya nascuta a Berlín el 1771 i morta el 1833. Ella viu, per tant, entre la il·lustració i el romanticisme. Aquests dos aspectes són molt importants. I, com ens ha dit la Sílvia abans, la seva figura va lligada sobretot amb la formació d'aquest salon, no? Aquestes tertúlies, podríem dir, no sé, que va organitzar a casa seva i que va viure la seva època més esplendorosa entre el 1790 i el 1806. I amb la biografia de Rahel, entre moltes altres coses, ara examina un dels episodis més interessants de la història dels hebreus alemanys, o sigui, la participació a les tertúlies, podríem dir, i al món, en aquest cas concret, d'una d'aquestes tertúlies. Què hi ha darrere d'aquest saló de la Rahel? En el pròleg de la biografia, Arendt escriu: L'unico che mi interessava, sta in castellà la biografia, da un momento parlavo in castellà, e raccontare la vita di Rael come ella misma avria potuto contarla. Contar perché, a differenza di quello che lo demás decían di ella, Rael se tenía por un ser fuera de lo común. La razón por la cual, en casi todas las épocas de su vida, expresó todo lo que entendía por destino en frases e imágenes siempre iguales. Lo que Rael quería era exponerse a la vida de modo tal que ésta la sorprendiera como una tormenta y sin paraguas. Y aquí también podeu veure, ¿no? Si recordeu una mica Arendt quan diu pensar sense baranes, no? El seu pensar sense baranes, sense tenir referències. I així també, no? Rael, no? Que la vida la sorprendiera com una tormenta i sin paraules. I aquí ja els paral·lelismes són bastant clars. Rael era filla d'un joier i la seva família considera que tindria una dot suficient per assegurar-se un lloc a la societat, que era la cosa més important a l'època. Quan es mor el pare, però, l'empresa familiar fracassa i la situació de Rael canvia, perquè la seva dot no és la mateixa que s'esperava. I ella, com es defineix ella mateixa, ni rica, ni guapa, ni culta, se sent obligada a, podríem dir, posicionar-se socialment d'una altra manera, amb una nova identitat. Amb una identitat diferent, però que veurem també serà falsa. I el primer intent és justament la creació del saló, o sigui, de la transformar les golfes de la seva casa, de la seva casa de Jägerstrasse a Berlín, en un punt de trobada d'amics, intel·lectuals, escriptors, filòsofs, nobles, que es troben per participar a les seves tertúlies. I ella esdevé una anfitriona perfecta. No es tracta d'un fenomen aïllat. Arendt ho diu a la mateixa biografia i diu: el salón judío fue producto de una constelación casual en una época de transición social. Los judíos se convirtieron en tapa agujeros que entre un grupo social en decadencia y otro aún no estabilizado, precisamente porque los judíos estaban fuera de la sociedad, fueron, durante unos años, una especie de terreno neutral en el que se reunían las personas de la cultura. Per tant, és un fenomen bastant extens en aquesta època. De què serveix el saló a Rael? Li serveix en definitiva per evitar establir relacions concretes amb un món que considera hostil. Ella està convençuda de ser ni rica, ni guapa, ni culta, o sigui, de ser portadora d'una condició desgraciada, una condició de schlemil, que és una paraula yiddish que indica ser infeliç, ser desgraciat. I, per tant, aquí ella fa el que segons Arendt no s'hauria de fer, o sigui, s'apropria dels ideals de la il·lustració i convençuda que la proposta de l'autonomia del pensament com a model d'emancipació li funcionaria a ella també. Però, en el mateix temps, i es pot llegir a la biografia, ella va veient que en realitat no és així. Que les tertúlies funcionen molt bé, que venen bé la crem de la crem de Berlín, però que respecte a ella els prejudicis continuen. Per tant, que els ideals de la il·lustració en realitat no l'alliberen de l'hostilitat del món. Per tant, canvia d'idea i es convenç que per ella la única possibilitat de alliberar-se de la seva condició de Schlemming és casar-se. Casar-se, òbviament, amb un cristià, no jueu, possiblement. I, per tant, té la primera oportunitat el 1795, on coneix el comte von Finkenstein, amb qui manté una relació amorosa bastant complicada, que dura 5 anys, fins al 1800, però el comte se sent com rebutjat per cercle d'amics de Rhein i la relació s'acaba. Llavors ella perd la seva possibilitat d'escapar-se del judaïsme. I diu, veieu? Ella diu, a propòsit de com acaba de malament aquesta història, per desgràcia no queda ni un judío ni piedra sobre piedra, però desdichada de mi, jo sigo. És com dir, tothom s'allibera de la seva condició jueva i jo continuo aquí. Això és molt dur. Després d'aquesta ruptura amb Finkenstein, Rhein se'n va a París i aquest és una època per ella molt, molt agradable perquè s'allibera de tot el bagatge de Schlemming que porta a sobre. I quan torna coneix Rafael de Urquijo, que és el secretari de la legació espanyola a Berlín i se n'enamora. Ella subratlla, ho podeu llegir aquí, que a Urquijo tot és molt diferent. Per què? Perquè ell no li interessa en realitat si Rael és jueva o no. No, ella no s'ha de justificar a ell. Inclús ell no entendria per què s'hauria de justificar. Per tant, és la primera possibilitat que ella té de tenir una relació on realment ella es creu que l'aprecien per com és, no per qui és. Per qui és Rael, Lady, jueva, lletja, sense cultura. No, ella viu aquesta experiència con Urquijo, que per ella és molt alliberador. Però aquesta relació també acaba malament i aquí ella cau en una fase de desesperació i va buscar com una manera d'escriure la seva història, de donar visibilitat a les seves històries amoroses i confia en la seva amiga Rebecca Friedlander, que és una escriptora, autora sobretot de folletins, i que utilitza les confessions de Rael per escriure una novel·la que provoca un escàndol en tota la ciutat de Berlín. Per què? Perquè els protagonistes reals es reconeixen en els personatges de la novel·la i s'ho agafen malament, trenquen la relació amb RAEL, o sigui que és un desastre. I el cop final del salón de RAEL és el 1806, quan Napoleó entra a Berlín, i és quan ja el plantejament de RAEL comença a canviar. Comença, per el context històric diferent, a entendre que la dimensió tan privada del saló hauria d'anar cap a una idea més pública, més oberta. Perquè ella diu, el saló en el que lo íntimo se objetivaba por medio de la comunicación y en el que los asuntos públicos solo tenían un valor privado, deja de existir cuando el público, el poder de la catástrofe general, se reafirma tanto que ya no deja privatizar. O sea, la entrada de Napoleón a Berlín es una catàstrofe històrica tan gran que ja no s'hi val anar a la tertúlia i parlar de Goethe. No. És la dimensió pública que entra a dins de la dimensió privada. També perquè en aquest moment els salons canvien i són més societat patriòtica. RAEL també transforma una mica el seu plantejament, sobretot, i s'apropa a la causa patriòtica, sobretot després d'haver llegit els discursos a la nació alemanya de Fichte, on ell diu que tota la nació, no només els que són privilegiats per naixement o per condicions històriques, seran el suport de la nació. Això per RAEL va, és perfecta, però ella veu que en realitat no és així, que els prejudicis respecte als jueus continuen, i de fet, Napoleó demana un edicte que diu que els jueus no poden participar a les tertúlies. Per tant, Fichte es queda una mica així. Però hi ha encara una altra possibilitat per RAEL, perquè el 1814, el 1808, de fet, coneix August Fernàguen, amb qui es casa el 1814. Ara, Fernàguen era fill d'una dona protestant i d'un pare catòlic, o al contrari, però no tenia cap relació amb cap vincle, amb cap església i cap religió, però sí que RAEL, abans de casar-se amb ell, es fa batejar i inclús canvia de nom. Ara es diu Antoine Frederico, però algú farà servir ni ella mateixa mai aquest nom, però el té. Ella defineix Fernández el mendigo al borde del camino. Per què? Perquè ell en realitat era una persona bastant sense un fil molt clar a la seva vida. Havia començat a estudiar medicina, ho deixa a la meitat, després s'enllista a l'exèrcit, acaba sent representant diplomàtic de Prússia, fa diferents coses així. Però aquesta idea d'estar amb un mendigo al borde del camino fa sentir RAEL menys desgraciada. I al mateix temps ella li dona tots els seus diaris, les seves cartes, les seves memòries, els seus documents del saló, tot. Sí, d'alguna manera, Fernàguen és com l'espectador, no?, que la mira, que ja havia ella buscat amb la Rebecca Friedlander. És el que pot reconstruir la seva identitat mitjançant un relat. I lliurar tot això a August Fernhagen, Rael ho fa conscientment, perquè ella mateixa és, està buscant que algú sigui testimoni del seu relat. Arendt insisteix molt sobre aquest aspecte en la biografia, perquè per Arendt també el relat de Rael, el relat sobre Rael i el relat en general és un aspecte molt important del que és la relació amb el món. I si anem al relat que Arendt fa de Rael, no sé si heu llegit aquesta biografia, però si la llegiu, el text és molt dens, és molt lent, i els episodis biogràfics i cronològics estan per aquí per allà. Per què? Perquè el que vol fer Arendt és agafar, fer una mica, seguir una mica la metodologia de Benjamin, o sigui, això d'agafar fragments fora del context i dibuixar un mapa diferent. És, ella fa això, agafa diferents fragments i dibuixa un mapa diferent. El que us he explicat jo, una mica sintèticament, no el trobareu de forma lineal en aquesta biografia. De fet, el 58, una recensió sobre el text en anglès diu: és un text lent, estàtic i bastant opressiu. Llegint-lo, un se sent com si es trobés en una habitació sense finestres. I això per l'art és perfecte, perquè ella el que vol explicar amb aquest relat és justament que la biografia de Rael és una habitació sense finestres, fins al final. No hi ha finestres, no hi ha sortides real per al que Rael està vivint. O sigui, per Arendt, la idea que Rael, per Arendt, la idea que Rael vulgui ser parvenu és el que d'alguna manera la tanca amb una condició sense sortida. Per què? Perquè per el context, no? Quan ella viu l'escena, recrea l'escena del saló, el que fa és tirar, d'alguna manera, l'escena del seu naixement, del seu origen, de la seva formació, la tira fora. I intenta, de manera desesperada, construir una altra escena. Fracassa amb això. Però el que diu ara és que el que ella intenta fer és justament continuar construint una escena. Per què? Perquè l'escena, d'alguna manera, és el món. I ningú pot viure sense una escena. Recordeu, potser ja ho sabeu, que una de les referències més importants del pensament d'Arendt és la idea de l'espai de l'aparença, on tothom té la possibilitat de mostrar-se tal com és, no? D'aparèixer, aquest és l'espai públic, tothom s'ha de revelar en un espai públic tal com és. I en aquest espai de l'aparença, però, hi han d'haver-hi espectadors, hi ha d'haver-hi algú que miri, que em miri. Per això Rael tira l'escena de la seva origen i construeix una altra escena. Perquè no podem ser persones, sers humans, si no tenim unes referències. I aquí també hem de subratllar un punt important. L'espai del saló és un espai privat, com deia, no? Un espai en el qual, en realitat, cadascú es mostra tal com és, però a nivell privat, no a nivell públic. Però ara hem d'estar convençuda que en el recorregut especial de la RAEL hi hagi, en realitat, com una oscil·lació entre el privat i el públic. Per què? Perquè qui és allà i ella la primera és a la búsqueda d'un espai per aparèixer. I ho dic que això en un sentit arentià, amb el que deia abans, no aparèixer per veure quin vestit més maco que portes avui, no, aparèixer com a ser humà, tal com són. Per tant, el saló és com una utopia negativa, és com un inici d'una transició cap al públic que fracassa. Però per què això fracassa, segons Allen? Perquè en realitat el que la mateixa Rael Farnagen volia eliminar del saló era la seva identitat tal com era. Ella volia ser parvenu i en realitat havia de ser pari. Però allà mateix comença a donar-se compte d'això. Al final de la seva vida, Rael es dona compte que això no pot funcionar i diu: no es el que está aquí, ¿eh? Lo que en mi vida fue durante tanto tiempo la mayor vergüenza, la pena y la infelicidad más amarga, haber nacido judía, no quisiera ahora que me faltara por nada al mundo. Sí, es al final de la seva vida que ella es dona cuenta que como parvenu vive amb una ambigüedad que no té sortides. I per això Arendt diu que és important l'última part de la vida de Farnagen, on pot viure com a paria, perquè diu que això li abrió una perspectiva, li senyalò un camino en su vejez i a l'hora de su muerte. Es la misma perspectiva por la que el paria, en su condición de marginado, puede percibir la vida en su conjunto, el mismo camino por el cual llega al amor y a la existencia libre. Es una única esperanza digna porque todo está relacionado y, en verdad, todo está bastante bien. Ese es el capital que la salva de la gran bancarrota de su vida. I si comparem el que us he llegit abans, no? Que diu Farnagen, ha un fragment d'una carta que Arendt escriu al 1964, a l'època de la polèmica sobre Eichmann, escriu al Gershon Scholem, veieu que són aspectes, són plantejament diferents però no tant, perquè ara diu: siempre he considerado mi condición de judía como uno de los datos incontrovertibles de mi vida, y acerca de tales facticidades nunca he deseado cambiar nada ni rechazar nada. Per arribar aquí, per dir tot això, han hagut de fer el que diu Rael abans, no? Reconèixer que s'ha de ser pària. El relat de Rael i sobre Rael és el que ajuda ara a dir això, a donar-se compte que la seva condició de judia, de jueva, és un fet i no es pot separar d'això. Sense recorregut, sense l'estudi sobre Ari, potser, sobre Rael, potser no hauria arribat fins aquí. I llavors, dues coses molt breus per concloure, és, per una banda, que aquesta consciència d'Arendt, aquesta consciència d'Arendt és a la que l'ajuda a un moment donat a posicionar-se com a jueva i a reivindicar una dimensió política pel poble jueu. Una dimensió política que per ella no passa per la formació de l'estat d'Israel, sinó que passa per una idea sobrenacional, ella que ho defineix en els articles d'Aufbau com una atmosfera cultural, mai sé on va ser en català aquesta paraula, en italià és atmosfera, en una atmosfera cultural jueva que a partir de la qual s'ha de partir per donar als jueus una dimensió política, ser conscients que són un poble com els altres dins del marc europeu, i això per ella també és donar veu a les minories, als refugiats, als apàtrides, tots els que, com ella diu, són hostes que venen de la terra de ningú. I l'altre aspecte és aquesta relació, paradigma de la relació amb el món. El jueu, amb la seva diferència, hem insistit sobre això, amb la seva diferència és un exemple perquè tothom, amb la seva diferència, es col·loqui en el món i actuï amb els altres en el món. Nosaltres hem d'aparèixer com a diferents, perquè si som tots iguals no hi ha pluralitat, hi ha uniformitat. I l'igualtat entre l'espai públic s'ha de realitzar a partir de la diferència, no d'una igualtat a priori. I per acabar, Arendt diu en la biografia que no basta con ser un ejemplo, hay que poder serlo para alguien. Una persona al menos debe aprender del ejemplo de Rael. O sigui, el que ella fa sobre Rael és la narració, el relat, el testimoni d'un exemple. I això per Arendt és fonamental, perquè a partir del que són els exemples, del que és el relat, del que és la narració, podem explicar a qui ve després el que va passar i també obrir les portes a un nou inici, així com va ser per ella. Rael, el relat de Rael és per Arendt el testimoni, l'exemple per un nou inici. I no per ella només, sinó per les generacions futures. I en aquest sentit podríem dir que mitjançant aquesta biografia ara et comença un itinerari de pensament en el qual aquest gest de narrar és un acte de responsabilitat. Podríem dir un acte polític que testimonia i també revela un inici. Amb això, més o menys, deixo de... Ningú m'ha interromput, eh? Però gràcies, o potser no s'ha entès res.
Tenim uns minuts, si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, si no podem parlar clara.
Sí, sobretot. Això sí que m'agradaria. Si vol
fer un comentari.
Comentari, també, no? Jo he vist
dos vegades que hi ha dit, un dels anys el 2006, que no vaig. Me va passar així. Després va llegir els alumnes de la Madame d'Estel i ara, com que sabia que el tenia, li va passar. I jo les envia molt en les cartes que hi ha al final, tot el que has explicat, quasi. Les cartes, eh? Des que es va quedar abans de casar-se o després.
Yeah.
Perquè jo podia patir molt aquella de que anem a les cartes, aquell, que a mi se serveix. Ara em diria pel Twitter. Doncs.
Sí, sí.
És igual, és que el Twitter se queda curt. Aquesta sensació, però me va agradar molt.
Et va agradar tornar-lo a llegir?
Molt, perquè sí. Entès, i vol entès. Després et trobo que aquí sí, llavors, a part de la sensació d'això, quan els jovents vam rics i vam d'ajudar en la noblesa,
sí.
Va anar molt bé, però quan van passar dos mesos, els pares quan els van començar a vacunar. I ahir podien lluitar i podien, però no... no.
Sí, sí.
Sí.
Hola.
Hola.
Sí, sí, tenem més o menys.
Avorrir profundament el fet de ser jueva.
que també s'aplica, no sé, a Nerovski en un moment concret, o s'aplica a altres persones jueves que han, en un moment determinat, des de la perspectiva del judaïsme conservador, ortodoxa, religiós, no són benvingudes aquestes accions, aquestes maneres de funcionar. Va una mica per aquí la pregunta, no? En el sentit, sí? És veritat? Però la
Stefania
pot respondre millor perquè
són quantes
millor.
No, crec que podria respondre millor perquè la pregunta és complexa. I clar, jo he plantejat això passant-me per la perspectiva de l'Arendt, per tant, que és una perspectiva molt concreta i gens religiosa, i al final es podrien dir moltes coses. O sigui, l'Arendt era una jueva similar. Sí, la cultura, a l'entrevista que hem citat, el que ella diu és que de tota la seva vida a Alemanya el que li queda és la llengua materna, i després comença a citar poemes i poetes. Per tant, clar, allà al darrere hi ha tot un procés. Jo crec, per el que el poc que jo sé, perquè sempre jo he arribat a treballar una mica aquests aspectes partint de l'Arendt, per tant no sóc cap experta d'aquests temes, però pel que he vist, per exemple, amb les cartes amb el Kurt Blumenfeld, sobretot, i amb el Gershon Scholem també, aquest aspecte, en aquest moment en el qual ell escriu això i ells es plantegen aquest temes de la migració, de la cultura jueva, de l'assimilació, jo crec que encara no s'ho, ells no s'ho plantegen des d'un punt de vista religiós, i aquí pot ser el problema, que Scholem no veu, i Blumenfeld en canvi sí que ho veu més, perquè no és només una qüestió religiosa o política, una qüestió filosòfica, política o cultural, és també una qüestió religiosa, i la qüestió religiosa és molt important. I també crec que aquí entra la relació amb les comunitats jueves de l'Europa Oriental, que és bastant complicada, perquè són comunitats molt diferents, per al que expliquen de les comunitats occidentals. Em sempre em ve al cap a un llibre del Primo Levi que es diu La tregua, no sé com es diu en català, i ell, tornant de Bielorússia, crec que està, fins a Milà, i els que venen de Bielorússia arriben a Milà i entren en contacte amb uns jueus i diuen: però aquests no són jueus, que són aquests? No? Qui és aquesta gent? Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha, però aquesta és una meva opinió, que hi ha una qüestió religiosa que en aquest moment no es té en compte amb tota la seva complexitat. Però no sabria anar molt més enllà del que estic dient.
Sí. Quan parles d'aquesta època i dius una jueva assimilada, això vol dir no practicant de res o de costums, o que no és religiosa però sent la cultura?
Jo, quan parlo de l'Arendt, el cas de l'Arendt, ella no tenia cap relació, diguem, ni amb l'aspecte religiós, molt poc amb l'aspecte cultural. Això li va venir més tard, el coneixement, perquè ella no era religiosa, no sabia parlar hebreu tampoc, i per tant, referint-me ara, l'assimilació és el fet que ella era en realitat alemanya, i el que portava a sobre amb la seva formació, després va ser una mica diferent, és aquesta idea que li deia la seva mare: si t'ataquen com a jueva, t'has de defensar com a jueva, no com a alemany o ciutadana del món, com a jueva. Per això li deien que quan a l'escola l'insultaven, estava autoritzada a sortir de l'escola el matí. Després la seva mare escrivia una carta al director dient: la meva filla l'ha insultat. És aquest aspecte en el seu cas. I penso en bona part de no tots, però bona part del món jueu alemany hi ha aquest plantejament.
Jo no sé si he captat bé el que he llegit sobre aquesta senyora. Hi ha un llibre d'un senyor que es diu Emmanuel Faye, que es diu, ja el coneix vostè, no?
Sí.
Llavors jo en aquest llibre vaig llegir una cosa que em va xocar molt i molt.
A mi també.
Avui l'he reescrita perquè és que la trobo molt forta. Diu que... O sigui, bueno, jo li pregunto a vostè, és cert que la Rael Verhagen es va tornar antisemita? Perquè en aquest llibre de la Manuel Falla parla com si aquesta senyora fes com un canvi, aquest canvi que vostè explicava, que va passar per una època amb el que assimilar-se era ser com antisemita, perquè diu que va escriure al seu germà, tenia un germà, doncs que va escriure al seu germà: és preciso exterminar a los judíos y expulsarlos de nuestra tierra. Ahí tienes una verdad sagrada, aunque para ello fuera preciso dejar la vida. Jo em vaig quedar padrillat perquè això ni en llibre, però ho podia dir millor, no?
No, no, està... A veure, és que tot el llibre és molt difícil de llegir i de pair, també.
De
pair és molt difícil. Si això estava en una carta de la Rael al seu germà, jo crec que Manuel Freire no s'ho va inventar. O sigui que segur que pot ser que ella hagi escrit això. Hem de tenir en compte que l'arxiu Verhagen, August Verhagen, el va manipular molt i va treure, eliminar i fer coses. O sigui, i això ho sabia ja a l'època de l'art, se sabia. Per tant, jo t'he de dir, però és una hipòtesi, que la Rael va tenir moments de desesperació tan gran que potser pot haver escrit això.
Sí. Com antes, sí. com si diguéssim que li semblava una manera d'assimilar, diguéssim, de solucionar el problema social, que consideressin que els jueus no fossin jueus, que desapareixessin...
Per exemple, sí.
O alguna cosa així, no?
Sí.
De totes maneres, ja, suposo que s'ha de veure el context.
Home,
sí, suposo.
I que hi ha moltes contextualitzacions que segurament es perdem per el que acaba de dir l'Estefània, no? De l'aniquilació de molts d'aquests aspectes.
Clar.
Jo crec que la desesperació que tenia perquè no per no poder entendre ell mateixa.
Va, sí. Jo penso que un tractament psicològic o psicoanalític hauria fet molta feina aquí amb ella, ho dic d'una manera irònica, però ella també no és només un... L'Arendt fa un vol, fa el seu relat, diu el que a ella li interessa, que és molt important i molt interessant, però és veritat, com tu dius, que al darrere es veu una dona molt desesperada, molt dèbil, amb molts condicionaments socials, econòmics i això.
I té molta referència dels salons francesos.
Sí, molta.
No, però ella és que no arriben allà.
Ah, no, no, ja, però sí.
Això és el que també la va. Però és el moment de l'esperit, també se'n va per Alemanya.
Sí, clar. Sí, sí, però penseu que ella al salon li... anava a Goethe, anava a filòsofs, o sigui que El nivell era molt alt.
Jo crec que com que si l'utilitzessin. I després
el
nivell de l'inglés proporciona se'n beneficia.
Sí, ell se'n beneficia. Però ella, jo crec que ella això ho sap.
Sí.
Ella ho sap.
Sí, perquè canvia, això pot canviar.
Sí, jo penso que ella ja és més conscient aquí. Però en tota la fase precedent hi ha moltes coses. Ara, el llibre del Caire és
complicat. Amb el llibre aquest diu que la Raquel Tamara, que va ser influïda per aquest llibre que va escriure en Fichte, el discurs sobre la nació alemana.
Sí.
Es veu que va ser influït, bueno, amb el bon cultural, aquest que parlem de la gent que hi havia de pensadors i això, doncs es veu que en Fichte li va entrar.
Home, sí, clar, perquè era aquesta idea de que tothom podia contribuir a salvar la nació
alemana.
Llavors ella deia, jo també.
Sí, jo
crec
que
el
context és
important i imprescindible.
I per ser bon alemany, esclar, això té que veure una mica amb el tema de la Haren i Heidegger, que vostè també ha fet una mica de referència, amb allò de que a l'escena que no pot ser individual sense relacionar-te. O sigui,
no,
allò del ser i el tiempo, no?
Yeah.
I llavors, el ser, la Tartaga, amb el seu temps, s'havia de poder aparecer, s'havia de relacionar i havia d'entrar dintre de l'esfera aquesta, si es vol antisemítica o antijueva, no?
Ella es va relacionar amb el Heidegger abans que Heidegger es posicionés. Clara, sí, clar. De totes maneres, aquí també si llegiu la correspondència entre Arendt i Heidegger, us trobeu davant una dona molt diferent de les que coneixem, però ella també és humana, diguem.
Sí, però va quedar el tema aquest del ser, això del trobar un lloc, trobar el seu lloc al món.
S'ha de tenir, tothom l'ha de tenir, tothom l'ha de tenir. Això és molt important.
Sí,
moltíssimes gràcies.
Gràcies,
moltes gràcies.